El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.
És ara el centre del debat, tot plegat després que el Tribunal Constitucional acceptés els recursos del Partit Popular i de Vox i aturés la tramitació parlamentària de la llei que havia de renovar el Consell General del Poder Judicial. El govern espanyol ha acatat la sentència del Tribunal Constitucional i també ho ha fet el Congrés, que hi va debatre la reforma del delicte de malversació i derogació del de sedició, però que no va entrar en la reforma del Poder Judicial. Ara el PSOE ha explicat que vol presentar una proposta de llei que inclogui l'esperit de les dues esmenes de la reforma del Codi Penal, les que fan referència a aquesta reforma amb la intenció de fer-ho a través d'una tramitació urgent que permeti abordar l'anomalia de l'estat del Consell General del Poder Judicial amb membres que tenen el mandat caducat des de fa anys. Amb tot aquest batibull, volem intentar entendre-ho avui i ho volem fer conversant amb en Joan Lluís Pérez Francesc, catedràtic de Dret Constitucional de l'Autònoma. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Deixi'm primer que li pregunti per l'àmbit més acadèmic, diguéssim. Des de l'àmbit més acadèmic, com estan vivint aquesta situació, sobretot relativa aquesta dificultat per renovar el Consell General del Poder Judicial?
Jo diria que la situació és una mica anòmala des del punt de vista institucional. Ja fa 9 anys que el Consell General del Poder Judicial té la mateixa composició. També el Tribunal Constitucional té uns quants membres, com a mínim aquests 4, que ja porten més de mig any que s'haurien d'haver nomenat. Per tant, la primera cosa, jo diria, és una certa perplexitat per la dificultat de complir amb les normes constitucionals pel que fa als terminis de renovació dels càrrecs, no? Això és la primera cosa. Després, ja anant més a l'aspecte concret que ens ocupa avui, doncs aquesta diguem-ne actuació del Tribunal Constitucional també deixa una mica perplex, perquè en 44 anys de vigència de la Constitució no s'havia aplicat mai, no?, una cosa d'aquest tipus, no? És a dir, és un recurs d'empara, que el recurs d'empara és per quan es considera que s'ha vulnerat un dret fonamental d'un parlamentari, en aquest cas, o diversos parlamentaris. Aquest recurs d'empara impedeix la tramitació parlamentària d'una llei. Això no havia passat mai. S'havien fet recurs d'empara davant de decisions d'òrgans parlamentaris, però mai amb aquesta situació, no?, de impedir el desenvolupament legislatiu, no? I bueno, això sí que genera una mica de perplexitat, sobretot perquè és una cosa nova. Hi ha un cert activisme, no?, del Tribunal Constitucional, que, d'altra banda, també veiem que aquest Tribunal Constitucional no està en la plenitud de les seves, per dir-ho així, funcions, del punt de vista de que hi ha 4 membres, més un que es va morir i que tampoc l'han pogut, diguem-ne, substituir. Per tant, tenim 5 persones de 12 que la seva situació no és, per dir-ho així, la millor, no?, de totes. I bueno, tot això són situacions de perplexitat, no?
Clar, aquí, jo ahir mentre preparava l'entrevista pensava que quan t'expliquen, no?, com funciona la Constitució espanyola, com a mínim a periodisme, no?, t'expliquen totes les opcions que es posen en marxa, no?, i tots els mecanismes que hi ha en marxa perquè les situacions no quedin bloquejades perpètuament, no? Per exemple, el que és la majoria absoluta, etc., les fórmules que hi ha, eleccions, etc. Clar, sorprèn que en el cas del Poder Judicial no hi hagi cap legislació, si més no, que faci que no es pugui perpetuar aquesta situació de bloqueig. Això no havia passat mai en la democràcia a casa nostra, es veia venir que podria passar, s'hauria d'haver abordat diferent a l'hora de redactar una mica com havia de ser aquesta renovació dels membres del Consell General del Poder Judicial?
Bueno, jo crec que tots els problemes venen d'aquesta, com dic jo, mineralització de determinats subjectes, no?, en un òrgan constitucional, és a dir, estan allà com si ja formessin part d'un mineral, no?, adossat a la paret, no? I clar, el que han de fer, per exemple, 9 anys, no?, són 5 anys el que diu la Constitució, per tant, doncs, en fi, s'ha de complir, no?, la Constitució, no? Llavors, clar, tot això va generant, doncs, unes tensions innecessàries, perquè penso que doncs, no hi ha una cultura democràtica, del diàleg, etc. No? El gran problema és la necessitat d'arribar a un acord de 3/5 parts de les cambres, no? Per renovar tant el Consell General del Poder Judicial com el Tribunal Constitucional. I bueno, doncs això és impossible, perquè 3/5 parts, un amb el lliri a la mà, pot pensar, que bonic, no? Quin consens que estan intentant obtenir, no? Però també pot pensar, bueno, doncs tens una minoria de bloqueig que si no es fa el que jo vull no tirarà endavant, que és el que ha passat, no? I estem aquí, jo crec. O sigui, tot el problema que tenim és per la manca de renovació dels òrgans constitucionals quan toca. Fer les coses ben fetes, no? És com si s'actués fent xapusses, no? I el servei d'interessos, doncs, que no són els interessos generals, són els interessos de partits polítics. No?
Per tant, al final, aquí al darrere hi ha un problema polític?
Home, sí, jo diria que sí, clarament, no? Hi ha un problema polític de voler controlar aquestes institucions, no? I en algun cas ja es va dir, no? Controlar per la porta del darrere. Sí, jo crec que sí, que tot això és política, no? És política. I, bueno, en el cas que ara ens ocupa del Tribunal Constitucional, clar, què passa? Que el Codi Penal, no? La reforma del Codi Penal, doncs, bueno, es tramitava, no? per al seu procediment, però van incorporar, jo crec que aquí també és una mica xapussa això, unes esmenes que feien referència a rebaixar les 3/5 parts a la majoria simple, no? I per veure si tirava endavant la revisió dels càrrecs. Per tant, sí, jo crec que sí, que al darrere de tot això hi ha interessos polítics, sobretot, jo diria, dels dos grans partits espanyols, no?
Sí. Clar, i aquí també hi ha una part política pròpia del Constitucional, és a dir, quan el Constitucional accepta aquest recurs d'empara, està fent política?
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. És a dir, els òrgans constitucionals aquests que estem parlant, bueno, una mica de política en el sentit, per dir-ho així, institucional, no? Ja és normal que ho facin, no? El tema és quan ho fan de forma sectària, quan ho fan, per exemple, clar, si hi ha dos magistrats del Tribunal Constitucional que, si s'aprova la llei que s'està discutint i que han aturat, se'n van al carrer perquè s'han de nomenar uns altres i, a més, participen, no? En una votació de la recusació. Participen ells també, quan normalment, clar, si et recusen, tu no pots participar i ser jutge i part. Aleshores, clar, són coses molt estranyes totes, no? Coses molt estranyes, molt... de poc nivell, no? Jo diria, de poc nivell. I després ens omplim la boca, no? De grans paraules, no? L'estat de dret o coses així. Però clar, l'estat de dret no és la manipulació de les institucions perquè així es fa el que tu vols, no? Bueno, jo crec que el gran problema que tenim és un problema de cultura política, democràtica, de saber arribar a consensos institucionals, no? I això, doncs, bueno, no se sap fer.
I la barrera que ha de separar el poder, els tres poders de l'Estat, no? Judicial, legislatiu, executiu, s'està diluint cada vegada més?
Bueno, és que aquestes qüestions també es parlen amb molta lleugeresa, no? De la separació de poders. El que està clar és que, per exemple, hi ha molts informes del Consell d'Europa, etc., per exemple, el grup Greco, no?, sobre la corrupció, que diuen que la no renovació correcta del Consell General del Poder Judicial afecta la independència judicial, perquè, clar, vol dir que es faran uns nomenaments pues, a partir d'interessos de determinades persones, no?, que són els que estan allà pues, 4 anys més dels que tocaria, no? Bueno, també després van reformar tota la capacitat, no, del Consell General del Poder Judicial de fer nomenaments, i ara no pot fer nomenaments, de manera que ara ens trobem que, per exemple, en el Tribunal Suprem faltaran magistrats, i per tant, en la part més de la cimera de l'organització judicial faltaran magistrats perquè aquest òrgan que està en una situació diguem-ne, transitòria, la definitiva, doncs no pot fer aquest nomenament, no? Per tant, afecta el poder judicial. El legislatiu també, això que ha passat ara, però jo crec que podem dir no és normal, perquè, per tant, és una afectació a la separació de poders. I després el Tribunal Constitucional, jo crec que el Tribunal Constitucional a Espanya va tenir uns 20 primers anys doncs, de molta solvència, autoritat, etc. Després ja va ser colonitzat per gent, doncs, jo diria, molt de partit, molt amb interessos doncs, molt de partit, i per tant la seva autoritat ha baixat, en picat, no? Ha baixat moltíssim. Avui en dia no té, diguem-ne, aquella autoritat que havia tingut en l'època de Tomás y Valiente o de Rubio Llorente o d'aquests juristes, no? I bueno, estem en aquesta situació. Per tant, sí, jo crec que la separació de poder sí que es veu afectada amb tot això, però també la qualitat de la democràcia, no? Tot plegat, i sobretot una visió institucional. Jo insisteixo molt en aquesta idea, no? Necessitem millorar en la qualitat de les institucions, perquè si no, bueno, estarem sempre doncs, amb aquests problemes, no? Allargar 4 anys més o 5 anys, bueno, això, i no complir la Constitució, això és gravíssim. I sobretot això ho fan partits que són per la boca de constitucionalisme, també és un tema que em crida l'atenció, no?
Clar, ha estat un cavall de batalla important la Constitució durant els anys de més auge del procés, no? S'ha parlat molt de la Constitució i també el Constitucional ha tingut un paper important, també.
Important.
En tots aquests anys del procés.
Bueno, en tots els anys del procés, a partir d'una reforma que va aprovar el PP el 2015, va convertir el Tribunal Constitucional en un àrbitre, però que també podia executar les seves pròpies decisions i, entre cometes, bueno, el que va fer és amenaçar per el cas de Carme Forcadell o altres casos, no? I, per tant, ja va afectar, diguem, a la capacitat de discussió d'un Parlament. El que passa que el Parlament de Catalunya és vist de Madrid com un Parlament de fireta i ara ha tocat el nucli dur de la idea de sobirania nacional, no? Que és les Corts Generals, no? Congrés i Senat. I aquí, doncs, per això jo crec que la gent, doncs, o alguns, no?, s'han escandalitzat més ara, no? Per dir, bueno, això pensaven que a nosaltres no ens tocaria, no?, aquesta interferència del Tribunal Constitucional en el que és l'autonomia parlamentària, en el que és la idea també de la inviolabilitat del Parlament, que són conceptes que s'han anat desenvolupant perquè el Parlament pugui desenvolupar la seva feina amb una certa deferència, o sigui, no amb una idea de que tot està prohibit, no?, perquè ho diu un àrbitre, no? Jo crec que tot això és un problema de qualitat, és un problema de qualitat del que s'està fent, no? I penso que s'ha de millorar moltíssim, estem molt malament en aquest sentit.
Clar, aquí hi ha hagut diferents veus, no? S'han parlat de diferents segments de l'àmbit polític. A Catalunya s'ha dit molt allò de això ja ens estava passant a nosaltres, ara veieu el poder que té el Constitucional, i està d'acord amb aquesta visió?
Sí, jo crec que sí, que el que passa que bueno, hi ha una visió excessivament polititzada de tot això i després hi ha una altra més rigorosa, no? Jo seria partidari d'aquesta més rigorosa. Estan passant coses que no havien passat mai i això, primer, aquesta interferència, doncs ja havia passat en el Parlament de Catalunya, no? I per tant, doncs, la idea de l'autonomia parlamentària és una idea, diguem-ne, clàssica, no?, de tota l'edat moderna i contemporània, pues se'n va en orris, no? I em sembla que és perillós tot això. Perquè, clar, aleshores convertim les institucions en una mena de, com es diu, no?, per alguns, arma arrojadiza, no? O sigui, això, llenço la Constitució, llenço la institució que sap al cap, però, clar, això no és la idea, no?, d'anar llançant coses al cap de la gent, no?, sinó anem a meditar, anem a reflexionar, anem a crear institucions que siguin realment de consens, no?, perquè són institucions importants perquè funcioni l'Estat, si ens el creiem, clar, aquest Estat. El que després, jo crec que hi ha gent que s'omple la boca, però després tampoc sembla que se'l cregui gaire, no?, aquest Estat. No? Uh-huh. I bueno, això també, bueno, a mi això em sobta molt, no? I, no, soc molt espanyolista, però al mateix temps no vull que renovi les institucions. Bueno, no, i llavors no compleixo la Constitució, no ho entenc, no? Això costa d'entendre.
I el seu parer, caldria reformar la fórmula com s'estan escollint o com s'han d'escollir, com diu la Constitució que s'han d'escollir els membres del Consell General del Poder Judicial, tenint en compte els antecedents i en el punt en què ens trobem?
Bueno, aquí el gran tema és si els jutges, no, poden escollir una part dels consellers, no, dels vocals d'aquest Consell. Aquest és un tema que fins l'any 85 doncs, eren els propis jutges que ho feien, després doncs, ja van agafar jutges, però designats pel Congrés i el Senat, no? I després una altra part eren juristes, però juristes no jutges, diguem-ne, no? Però, aleshores, clar, per exemple, el Partit Popular, en les darreres eleccions les que va guanyar, es va presentar amb un programa electoral que deia, no, tornarem a fer un Consell General del Poder Judicial on la part dels jutges l'escolliran els mateixos jutges. Però després no ho va fer. O sigui, després no ho va fer en el desenvolupament del programa electoral. Per tant, tot això jo crec que també genera molt desconcert i una mica de desafecció, no? Perquè si el que es diu que es vol fer després no es fa, doncs, en fi, no sé, és el mateix, no? El descrèdit institucional una altra vegada.
Clar, en aquest sentit, el Poder Judicial segurament no està passant pel millor moment de reconeixement social, no? Amb moltes de les decisions en l'àmbit de la política de gènere, per exemple, amb el només sí és sí, etcètera, moltes de les coses que han passat en els darrers temps. Això encara afecta més, no entenc, a la credibilitat d'aquest poder judicial?
Jo crec que sí. Però, bueno, jo crec que això seria un altre tema, no? Això ja és, diguem-ne, la capacitat de determinats jutges de, bueno, interpretar les normes d'acord amb els criteris socials dominants a cada moment, no? I no, doncs, amb els seus propis criteris aïllats, bueno, coses així. Ja podríem entrar en un altre debat.
No? Sí, sí, però em refereixo si tot plegat no afavoreix a una credibilitat del sistema judicial.
No, jo crec que no, de cap manera, clar. No afavoreix de cap manera, perquè, doncs, bueno, què veiem, no? Que, bueno, els jutges estan deslligats, no? Alguns, vaja, no? Sobretot l'alta judicatura, no? Està deslligada de la societat i això és horrorós, no? Si això es pot afirmar així, és horrorós, no? I, bueno, no sé, jo crec que sí, que i ja dic, o sigui, hi ha molts informes que parlen que cal millorar la independència judicial a Espanya i que Espanya, doncs, a través dels problemes que hi ha en el poder judicial, doncs no compleix els estàndards d'una democràcia plena, no? D'acord amb el Consell d'Europa, no? Que té una sèrie d'estàndards, no? Per això. I, per tant, hi ha l'afectació a la separació de poders, clarament, no?
Mm-hmm. Clar, i en aquest sentit, i ja per acabar, per acabar-ho de situar, perquè ahir mentre preparava l'entrevista pensava, i què passa a la resta d'Europa? És a dir, com es cullen els països europeus aquests membres del Consell General del Poder Judicial equivalent a cadascun d'aquests països? Perquè als Estats Units també sabem que hi ha batibull en aquest sentit.
Sí, bueno, a veure, que els jutges no estan allunyats, sinó que estan dins de la societat i, per tant, doncs poden tenir tensions, això, bueno, pot formar part d'una situació, diguem-ne, normal, no? Ara, per exemple, a Europa tenim el que es va agafar a la Constitució espanyola, això del Consell General del Poder Judicial, era com dir, per evitar que el govern, no, pogués influir, no, excessivament sobre els jutges, anem a crear aquest òrgan que seria separat, no? I això ho van agafar de França i d'Itàlia, que també hi ha aquestes figures, perquè si no, tota la qüestió de la política sobre els jutges és un tema que correspon al Ministeri de Justícia. I aleshores, pues, alguns van considerar en el seu moment que era millor separar, no, aquestes qüestions del govern dels jutges, separar-les, doncs, del govern, no? Però la majoria de llocs d'Europa és el Ministeri de Justícia el que posa els mitjans, el que convoca les oposicions, bueno, el que designa, no, els jutges per les places concretes. És una excepció, I aquí hem agafat l'excepció, però per fer-ho malament, que és, diguem-ne, segurament la manera espanyola, no?, de fer les coses, no? No sé, jo veig que caldria, això que dic, tornar a pensar una mica per què pot servir aquest òrgan del Consell General del Poder Judicial i, sobretot, que es compleixin els terminis, no?, per fer una cosa seriosa. Ho veig com de sentit comú, és que és tan obvi. No?
Però costa, i,
doncs, no? Bueno, sembla que és impossible perquè hi ha uns interessos al darrere, no?, que fan que bueno, no hi hagi aquesta visió institucional que jo dic, no? O sigui, hi ha una visió estrictament partidista i això em sembla lamentable.
Sí. Doncs a veure si l'any nou ens porta si no, bones perspectives si... en aquest sentit.
A veure què hem de fer, no? Perquè com que tot està com una mica així complicat, no? Doncs el que aniria bé és que es pogués, per exemple, ara el famós tema aquest, no?, del Tribunal Constitucional, doncs fer un projecte, proposició de llei incorporant les esmenes i que ràpidament es pogués subsanar això, diríem, no? I perquè també el govern, bueno, necessita tirar endavant les seves propostes. El problema aquí serà passar de els tres que es parla la majoria simple, que clar, això a nivell fins i tot d'Europa tampoc es veu amb bons ulls. Però clar, si no, és que no hi ha manera, no?, de fer la renovació dels càrrecs. És un tema terrible. No?
Doncs déu-n'hi-do, el cavall sí. de batalla que hi ha en aquest sentit. Moltíssimes gràcies pues sí. per haver-nos ajudat a situar-nos una mica, haver-nos ajudat a entendre-ho. El busquem més endavant, segur, per seguir-ne parlant amb en Joan Lluís Pérez Francesc. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.